A l'últim Taquilla Inversa us portem alguns dels millors moments que hem viscut aquesta temporada. Des de l'entrevista amb Marcel Barrena, el director del film El 47, fins al record d'un mític local ja desaparegut de la ciutat, el Depo. També recordarem la visita del grup Trèvol, que porta la música folk arreu amb el seu primer disc, i ens llaparem els dits amb una de les propostes de Gastrolover, la xurreria Santa Eulàlia. Així que ben atents, que comença el darrer Taquilla Inversa, darrer de la temporada. Al Taquilla Inversa d'aquesta temporada hem tingut a un dels protagonistes de la gran pantalla, el director hospitalenc Marcel Barrena. La seva pel·lícula, El 47, es van dur 5 Goyes i 7 Gaudí. Vam poder xerrar una estoneta amb ell entre gala i gala. Des que es va estrenar l'any passat, El 47, ha rebut el reconeixement del públic i ara en forma de nominacions. Com t'esperaves tota aquesta reacció o no?
Home, és que, a veure, és que el que ha passat amb aquesta pel·li no entra en cap manual, no entra en cap fórmula. Ja el públic no se sap mai, depèn de moltes coses, de la data d'estrena, de la competència, de moltes coses. Els premis són també una loteria aleatòria, però el que ha passat amb aquesta pel·li va molt més enllà. O sigui, no he canviat la realitat d'un barri a... en posar les llums de Nadal dedicades al 47, ens ha citat el president del govern, el president de la Generalitat, no, o sigui, hem posat una plaça al nom del protagonista, el que està passant és infinit i crec que és molt més important i molt més transcendent per nosaltres i per el nostre record que uns premis que al final te'ls donen, no te'ls donen i no, bueno, la teva vida segueix igual.
Clar, jo crec que un dels secrets és que has aconseguit crear aquesta espècie de connexió, no, emocional amb l'espectador a través d'una història que a tots potser ens sona, perquè al final tots tenim algun avi, àvia, que als anys 50 va haver de venir aquí amb una mà al davant i una altra al darrere, que al final van ajudar a aixecar el país. Poc reconeguts, potser, o no?
Sí, tant. Entre ells els meus avis, que van venir a Andalusia, els meus avis de... tenia uns avis catalans i uns avis andalusos, i sí, tampoc reconeguts, com que, per exemple, una de les reivindicacions de la pel·lícula ha sigut aquesta, i sectors de la ultradreta catalana han fet discursos racistes i xenòfobs en contra de la immigració, que és el que amb ells es veu que els preocupa tant, que és la immigració, no sé de què tenen por. Però sí, ara la fan amb gent d'origen siri, àrab o africà o de Sud-amèrica, doncs ara se n'han recordat que part d'ells també venien d'Extremadura i d'Andalusia i també els ataquen. Llavors, no només és poc reconegut, sinó que a sobre són atacats per sistema. Bueno, coses que fan aquests, els gallos negros. O sigui, qui hagi vist la pel·lícula sabrà què vol dir el gallo negro.
Escolta'm una cosa, parlaves dels teus avis. Els teus avis van venir aquí a l'Hospitalet, no?
Sí, senyora. Al carrer Lavínia de l'Hospitalet encara hi viu la meva àvia, allà, sí.
Quins records tens tu d'aquí, de la ciutat?
La veritat és que bueno, la ciutat de l'Hospitalet per mi va ser molt important, perquè era la casa dels meus avis. Bàsicament, jo també vivia a casa meva aquí al carrer Prestadora, que és davant d'on hi havia la seu de Canal Hospitalet, Hospitalet Televisió. Però la meva infància la feia al barri de Sants, que és on jo tenia l'escola, però sí que dormia sempre a Hospitalet, a casa dels meus avis, a casa on vivia jo, i feia atletisme a l'AS, que és la... La S és la no, no sé, la, no me recordo, de Santa Eulàlia, l'agrupació
sí, sí, sí.
Esportiva Santa Eulàlia. I tenia els meus videoclubs, en Pau Descansin, doncs també al mercat de Santa Eulàlia, i anava sempre al meu cine de petit, bàsicament era el Rambla Just Oliveres, que ja no existeix, també en Pau Descansin, i després van obrir el cine de la Farga, i aquí és on jo vaig anar fent el xup-xup de... No, doncs perquè estimés el cine i això. Aquesta va ser la meva relació.
Encara hi som, Televisió d'Hospitalet, estem aquí a Santa Eulàlia, vull dir que a més estàs convidadíssim a que puguis venir.
Això, sinó que un molt bon amic meu, el Daniel Pajuelo, va ser director de Televisió d'Hospitalet durant un
Correcte.
Temps, o sigui que...
Sí, 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 bueno. Veus, a vegades les connexions i les coses de la vida. Escolta'm una mica, Marcel, tornant una miqueta a la pel·lícula, com vas arribar tu a la història del Manolo Vital? Perquè crec que va ser una mica per casualitat, no?
Sí, totalment, per casualitat. Nosaltres, els que expliquem històries, hem de tenir sempre el radar posat perquè no saps mai per on t'arribaran les coses i què et vibrarà o què t'emocionarà. I va ser, doncs, amb un blog, que vaig trobar un blog que es deia El Tramvia 58, si no recordo malament, que explicava anècdotes de transports metropolitans, que era com una cosa com molt, molt concreta, i vaig ser així, jo no sé, el destí, la sort, no sé què va ser, que em va portar a llegir allò, i era una espècie, pel que recordo, una necrològica de l'aniversari de la mort d'un senyor que havia segrestat un autobús, Manolo Vital o Manuel Vital, i hi havia molt poca informació. En aquell moment hi havia molt poca informació, vaig començar a buscar informació, hi havia un article al Salto, poc més, era super reduït, era molt petita la informació que hi havia d'aquell cas, però en un d'aquells blogs hi havia un agraïment d'una noia que deia gràcies per parlar del meu avi, perquè ningú ho feia. I llavors la vaig contactar i fins aquí. I ara és curiós que amb l'èxit de la pel·lícula, la gent que l'ha vist, 600.000 espectadors al cinema i a Movistar, que ja està, i són milers i milers de persones que l'estan veient, de cop i volta, és curiós veure com ara molta gent coneixia el Manolo Vital. I com molta gent era amic seu i com molta gent el coneixia dels seus actes polítics i dels seus carnets polítics. I ens diuen, això no està bé, això no ho heu fet bé, hauríeu d'haver incidit més amb el tema de la política del Manolo. I és realment curiós, eh? Perquè mira que no hi havia res publicat i mira que tota aquella gent, la família del Manolo no saben ni qui són, eh? Yeah. No, jo que vaig conèixer el Manolo en una assemblea, perdona, el seu fill no sap qui ets, la seva neta no té ni idea qui ets, els seus millors amics no saben qui ets. Ara tothom coneix el Manolo Vital, mira tu quines coses que té el cine, eh?
Sí, doncs mira, sí, sí.
Doncs en aquell moment, quan vaig trobar la història, m'hagués agradat conèixer amb aquesta gent que tant coneixia el Manolo Vital, perquè m'haguessin estalviat molts anys de documentació i haguéssim anat molt més ràpid en saber qui era el Manolo Vital.
Clar, el film explica aquest segrest de l'autobús del 47 per portar-lo fins a Torre Baró, però tu dius que al final, i això es veu a la pel·lícula, això és l'excusa per parlar d'altres temes, com dèiem abans, de la immigració del 50, de la crisi de la vivenda i també de la història de la Barcelona dels barris, i que és també la història de moltes ciutats metropolitanes al final, no?
Sí, i parlar de la llengua i de com rebem els que venen, i que per mi era un tema molt important el parlar del català i del castellà i de com contagiem l'amor de la nostra llengua, la nostra cultura, els que venen, i com els que venen doncs s'han de contagiar d'aquest amor i com ho fem. I per parlar també de l'estat actual de la nostra llengua, que és curiós perquè... que com que ara m'has pillat així en calent, és dir, que amb això de la gent que s'ha inventat que coneixia el Manolo i que ens corregia de la pel·lícula, també aquests ultras nazis catalans que ens han criticat també, que a mi m'han arribat a dir que sóc un infiltrat de l'espanyolisme per derrocar la cultura catalana, per blanquejar els bruts que són els espanyols i els que venen de fora. Llavors és realment fabulós, perquè com que vaig rebre coses, realment vivim en un món bonic, però realment, hòstia, hi ha gent molt fosca, eh? I sempre són els mateixos, sempre són els de negre.
Llavors, bé... Sí, sí, m'imagino que al final fer una pel·lícula així també implica això, no? Al final la reacció poden venir reaccions de tot tipus, no? A través de xarxes socials, m'imagino, potser moltes d'aquestes reaccions, no?
De xarxes socials i de mitjans de comunicació, perquè si busqueu algun titular un titular que va sortir que deia la pel·lícula de l'extremeño que s'enfrentó a los catalanes. Diguem, doncs possiblement no aquesta persona que ha firmat aquest article no ha llegit, no ha vist la pel·li.
No l'ha vist la pel·li,
I després els cafres de l'altra banda, els nostres, que queden dissimulats, perquè com que parlen català queden dissimulats, però són tan feixistes com els altres, van fer un altre article que deia... la pel·lícula que ataca els catalans i no el franquisme. Llavors, o sigui, com... O sigui, davant del deliri de la ultradreta, jo no sé com comunicar-me. Llavors, és que ni ha vist la pel·li ni els interessa. Llavors, bueno, en fi, que m'enredo.
Sí, sí. Escolta'm, per això, tornat per això una miqueta a nivell de la trama de la pel·lícula i el que veiem a la pel·lícula, més aviat en aquests barris es veu com era molt important en aquell moment el col·lectiu, les assemblees de barri, que això queda molt clar i es veu a la pel·lícula. Jo no sé si ho hem perdut, això, una miqueta, aquesta força de, a través d'assemblees, d'associacions de veïns, poder aconseguir coses com el que es va aconseguir en aquell moment.
Jo tinc la sensació que sí, però crec que és una cosa del signe dels temps. Ara tots, abans crec, jo tampoc vaig viure aquella època, però abans ens estàvem, o tinc la sensació que la gent estava molt connectada amb la seva realitat del seu ambient, o sigui, del seu bloc de pisos, del seu barri, i ara com que vivim en un món que té les seves parts molt bones, que està ultraconnectat amb tot, també això crec que fa que ens desconnectem d'altres coses. Llavors, tu ara mateix, tu ara em pots estar entrevistant a mi a distància, que això que és una cosa que era impossible, i al mateix temps tu ara et podràs enterar d'una cosa que ha passat a Madagascar o a Mogadishu. Abans això no passava així, això abans era... els localismes eren molt més forts i per tant feia que t'importés molt més el que vivies en el teu entorn. Jo crec que també va per aquí, de que realment la globalització ha expandit la mirada, cosa que està bé, però també fa que perdem el local. I no. Després el tema de la fugacitat de les coses, també de les xarxes i dels vídeos, i doncs, no sé què, doncs, ha fet que tot sigui molt més ràpid i que d'alguna forma ens desconnectem una mica de les coses que ens ocupen. Però sempre hi ha manolos vitals i sempre hi ha la bona política. Això sempre ha passat. De segrestadors d'autobús en van haver-hi molts pocs. Saps? O sigui que sempre hi ha el Robin Hood que ho acaba millorant.
Tu ets persona de barri? Ets persona que va a assemblees de barri que s'implica o no?
No, jo no, és que no. Jo no, perquè a més ara jo he hagut de canviar de domicili bastant sovint i per tant no he pogut acabar de fer unes arrels fortes. Però jo m'implico en altres coses. O sigui, no... Jo el que puc fer és fer pel·lícules que connecten. Jo vaig fer Mediterráneo, perquè jo no Mediterráneo és una pel·lícula sobre Open Arms, sobre l'Oscar Camps, llavors jo no em veia jo, Marcel, capaç d'anar al vaixell de l'Open Arms a tirar-me al mar a rescatar gent, però sí que em veia que des de la meva posició de persona que fa pel·lis, fer una pel·li sobre això. I ara mateix doncs, vaig trobar interessant doncs, fer una pel·li sobre el conflicte dels que venen de fora, sobre la realitat de Catalunya i de Barcelona, doncs implicar-me des de la meva feina. Bueno, doncs ho faig des d'aquí.
No, i tant, i escolta, i molt bé que ho fas amb aquesta pel·lícula en Mediterrani, també com comentaves. Et desitgem molta sort, Marcel, per aquests Gaudí que tenim aquest dissabte, també pels Goya, per qui no hagi vist el 47, com bé deies, està allà a plataformes, i encara està als cinemes, no?, o, si no m'equivoco.
Sí, 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 és un miracle, això. No té sentit, eh? O sigui, això no es pot explicar, però industrialment no té ni sentit. Una pel·li normalment té una vida... de 3-4 setmanes si va bé. Nosaltres portem 5 mesos. O sigui, no té sentit el que ha passat amb el 47.
Entrem a l'estudi que Carles Gavarró té al Districte Cultural per descobrir un artista que s'alimenta d'emocions i que no busca la complaença de l'observador dels seus quadres.
Jo he treballat la pintura d'una forma emocional. Això és bo i també és dolent, té les dues coses. Emocional, perquè és la meva entrada a la pintura, és l'emoció. I el dolent de l'emoció pues, és que de vegades no reflexiones el que tindries que reflexionar. És veritat que hi ha una reflexió mentre vas pintant el quadre, però no, la reflexió no ve del principi, ve del procés. Tothom busca agradar, perquè és una particularitat dels humans, de la majoria de nosaltres volem agradar, Però també és veritat que la meva pintura no sempre és agradosa, no és molt penjable, diguem, no és excessivament decorativa. També tiro molt d'una certa tragèdia, una certa foscúria, i això no la fa agradable, però sempre confio en que hi haurà aquell espectador que es quedi atrapat pel quadre i digui, ah, doncs m'agrada o el vull tenir.
La trajectòria artística de Carles Gavarró va començar als anys 80 influenciat pels expressionistes alemanys i des de llavors s'ha anat transmutant, sobretot a nivell temàtic.
Jo em vaig sentir sempre atrapat per la pintura i per una forma de pintar, el que jo en dic, doncs, la muñeca, no? I no ha anat canviant gaire. És veritat que jo amb els anys he anat renunciant a el que seria la cosa molt matèrica, perquè jo vaig començar amb grans engruts de matèria i en mica sí que l'he anat afinant. I després possiblement s'ha tornat una miqueta més reflexiva, menys expressionista, menys salvatge. La meva iconografia és molt resumida. La iconografia és, pues mira, hi ha llibres, hi ha paletes on te faig una miqueta una reflexió sobre el que és l'ofici, hi ha edificis, que són fàbriques, darrerament han aparegut llits. Durant 2 anys, aquests últims 2 anys, he pintat un fotimer de quadros molt petits, d'aquest tamany, com de 27-22, que són unes mides estandarditzades, i amb aquests quadros m'he donat molta llibertat. Ha sigut un divertimento, i la llibertat venia de que jo volia obrir el camp de la figuració, fer qualsevol cosa, no?
Abans d'enfrontar-se al llenç en blanc, Gavarró treballa en aquesta llibreta on plasma les seves idees. Després les trasllada al quadre dibuixant amb un carbonet.
Els quadros els pinto en una sola sessió. O sigui, no... I tampoc porto 2 o 3 quadros a l'hora, o 10, que hi ha pintors que porten molts quadros a l'hora, no? I aquesta particularitat de fer-los en una sessió és una qüestió tècnica. És perquè a mi m'agrada que l'oli, la pintura a l'oli, corri al damunt de que estigui gras, de que no estigui sec. I sobretot a l'estiu, d'un dia per l'altre, la pintura seca el tacte, i això em va malament.
L'obra de Carles Gavarró es pot visitar actualment a Can Framis, a Barcelona, a la retrospectiva La fragilitat de la pintura a l'època del fast food.
La pintura està en fragilitat perquè s'ha perdut la mirada enfront a la pintura. Ja no hi ha aquella, com ho diria, perseverància en la mirada, no? I ha fet molt de mal Instagram. Jo també passo hores mirant Instagram, i l'escroll infinit és el fast food. És veure molt, molt, molt sense reflexió. I jo crec que la pintura, pues, implica reflexió. És el que havia abans d'internet.
Gavarró fa 10 anys que va arribar al districte cultural de l'Hospitalet, però en els últims temps s'ha vist com el que era un oasi pels artistes perilla.
Això es gentrificarà. O sigui, per una banda, em semblava bé quan vaig arribar, però per l'altra banda també ho critico una miqueta, perquè si es canvia tot això, tindrem que tornar a emigrar a un altre lloc, perquè tot es tornarà molt més car. I això, pues, m'emprenya una mica. A mi, tal com estan les coses, ja m'agraden.
La música ocupa un paper molt destacat en aquest programa i enguany, d'entre el munt d'artistes que ens han visitat, ens quedem amb un grup de Quilòmetre Zero. Són els Trèvol, un grup hospitalenc que ha publicat el seu primer disc i que ha estat un dels finalistes dels Premis Enderroc a la categoria de millor disc de folk. Doncs aquí tenim a 3 dels integrants, el grup Trèvol. Tenim el Bernat, la Laia i el Martí. Què tal, com estem?
Hola.
M'imagino que molt i molt bé, perquè justament ahir us vau assabentar que heu estat al vostre disc, aquest que ens veniu a presentar, que és Qui omple un estadi no és pas un graller, és un dels finalistes als Premis Enderroc en la categoria de millor disc de folk, no? Com ho heu rebut, això?
Doncs, bueno, una mica... O sigui, hi havia com una gala, no?, algo així, una mena de...
Una mena de festa.
Una mena de festa a la que,
a la que no
vam anar, no vam anar, i ens van enviar, sí, com algun missatge de ei, que acaba de sortir, que som finalistes, i va ser com, bueno, doncs... Pues...
De fet, no hi vam anar pensant, o sigui, donant per obvi que no quedaríem finalistes. I estava, o sigui, és veritat que hi havia un nivell molt alt amb grups molt referents nostres, i de cop, clar, quan ahir ens vam assabentar, es va plorar una mica, hem de ser sincers. I per nosaltres, ahir ho dèiem, o sigui, estem amb el Pony Pissador i les Alosa, que són grupassos que nosaltres ja escoltem abans de crear Trèvol, i per nosaltres ja hem guanyat bastant quedant.
Doncs a veure com acaba la cosa. Anem a veure com es crea el grup Trèvol. Expliqueu-nos una miqueta, perquè crec que tot va començar una mica que us vau ajuntar per un bolo concret, no? I després la cosa va anar més. A veure com comença això.
Això sempre ho explica la Laia.
Va, no, però ho podeu fer, sí.
Un dia van trucar a la Laia per fer un bolo al Dia del Graner, a Vilafranca. I la Laia, bon, clar, la Laia és la granyera, per això la van trucar amb ella. I li van preguntar si tenia un projecte, i la Laia va dir no, però si voleu us el monto ara mateix. I res, això va ser com al febrer, i el bolo era a l'abril. Sí, i ens va trucar el Bernat, a la Leoni i a mi, que ja ens coneixia d'abans a tots, i vam crear grup, així una mica empreses, però bueno, mira, sí.
Clar, perquè, excepte tu, Bernat, vens més del jazz, no?
Sí.
I vosaltres dos, i la Leoni, que veniu més ja de la música d'arrel, o...?
Sí, una mica, la Leoni ve més del món de la cobla, però també he tocat molt de tradicional. Jo sí que venia, bueno, jo venia també del clàssic i tradicional,
Jo, si és que al tocar la bateria tampoc hi ha una formació de bateria d'arrel, llavors sí que com a formació vinc més del jazz, però sí que havia anat molts anys a les colònies Folk del Pirineu, que és on vaig conèixer a Laia, i allà em vaig formar molt en música d'arrel.
Clar, llavors, el tema és que feu aquest concert a Vilafranca i a partir d'aquí us comencen a trucar per fer concerts i acabeu presentant-vos i guanyant el concurs Sons de la Mediterrània del 2023. Us esperàveu això? Que...
Bueno, no massa, realment. O sigui, va ser com... Hi ha aquest concurs, presentem-nos perquè no perdem res, és sempre com no perdem res, i després, ostres, que estem finalistes, bueno, però no guanyarem, però tampoc perdem res. I arribes allà i dius... Pues potser sí que guanyem, saps? Com t'ho comences a plantejar i dius, ostres, pues, què passaria, sí. I així va ser, o sigui, una mica com tot de cop i volta, i així està passant una mica tot, sí, molt de cop i volta.
Clar, el disc que ens veniu a presentar cobra vida gràcies, entenc, no?, a aquest premi, però sí que és cert que arribar fins a publicar aquest disc no ha estat fàcil, no? Crec que us heu hagut de fer tot vosaltres, no?, com qui diu.
Bueno, hem tingut moltes ajudes, sols no ho podríem haver fet, òbviament, però clar, vam començar amb 17-18 anys, llavors clar, era com entrar en un món que desconeixíem totalment, i és veritat que gràcies a totes les persones que ens han anat com fent empentes i donant la mà, però és veritat que hem hagut de... Bueno, ens hem fotut moltes hòsties també, vull dir, les coses com són. Però sí que és cert que hem hagut d'anar traçant el camí poc a poquet.
Clar, el disc mostra una mica, podem veure, no?, l'evolució vostra una mica al llarg d'aquest any i mig de vida, no? Expliqueu-nos una mica com ha anat evolucionant, perquè potser vau començar més amb una estètica més tradicional i després heu anat canviant. Com ha estat una mica aquesta evolució?
Sí, bé, com que vam haver de muntar el bolo superràpid, el primer bolo, vam agafar tot de melodies tradicionals i populars i les vam reversionar una mica. Sí que ja fent un estil més modern, perquè vulguis o no, el tenir teclats, sintetitzadors i... Bé, sintetitzadors no realment, però bueno, teclats i bateria, doncs ja té aquesta sonoritat molt més moderna. I més endavant ja... Bueno, vam començar a fer dos o tres temes cantats, La Vanitosa i algun més, i vam dir que ens agradava anar tirant una mica cap allà, cap a fer cançons amb veu, i vam començar a compondre cançons pròpies amb veu i amb lletres pròpies, que a més és una cosa que sempre diem, que volem que les lletres reivindiquin alguna cosa. I bueno, sí, llavors vam anar una mica més cap al pop, potser, que era l'estètica que intentem assolir ara mateix, potser.
Doncs com dèiem, no?, aquest disc té aquesta mescla de melodies populars reversionades, no?, i actualitzades, i també hi ha aquests temes propis que comentaves. Si us sembla, escoltem un d'aquests temes propis, és Quimet.
Germà, t'estàs tocant, no veus que això és una bogeria? Guanyar milions tocant la gralla no és més que utopia. Tu deixa'm fer, germana, deixa'm fer la meva vida, que en menys d'un any seré famós, famós. Famós com la Rosalia. Què hi farem? Tu li pots fotre ganes, pots anar de modernet, però no t'estranyi gaire si al final... Ves, què hi farem?
si al final qui emple un estadi no és pas un galler.
Va, a veure, us vau inspirar en algú per aquest Quimet o no? Qui era el Quimet?
Sí, la idea era una mica com anem a fer algun tema així que sigui com bastant comercial i que pugui ser bastant divertit i que la gent se'n recordi. I vam agafar una mica com idea de grups pues, d'aquí, jo que sé, com els Manel o com els Amics de les Arts o el que sigui, que tenen moltes cançons dedicades a algú amb un nom. Llavors, clar, si li poses un nom és com que ja t'imagines sí, una persona i si coneixes algú que es diu d'aquesta manera és com, ah, ets tu, saps? I era una mica aquesta idea, saps? Llavors, bueno, a sobre, doncs hi ha casualitat que sí que hi ha com potser alguna persona amic nostre amb aquest nom, llavors també és com una manera de dedicar-li la cançó. Doncs, per...
Sí, però és cert que venia de... El Bernat i jo vam fer un gran conjunt junts a l'SMUC de música tradi i vam fer una munyeira de l'Uarna Lubre que ens va enganxar molt i de fet l'estrofa al principi, o sigui, la melodia instrumental ens vam com inspirar una mica en agafar doncs, això, com el que deia el Bernat, no? Més, potser de més, música més pop o moderna d'actual, però agafar també aquesta idea de l'Uarna Lubre o d'altres grups que també fan molta música tradicional i que són també referents nostres.
Clar, qui escoltava ara l'última frase que sentíem és justament la del títol del disc, no? Qui omple un estadi no és pas un graller. Expliqueu-nos una miqueta aquest títol, a veure.
Què? Qui l'explica?
No sé. Jo crec que l'ha d'explicar la grallera.
Jo no toco la gralla.
Ostres. No, era com la frase divertida de la cançó, no? Perquè parla d'això d'un noi que toca la gralla i que vol arribar a ser una mega estrella, però clar, se li diu com... Toques la gralla, o sigui, ja està, fins on... Sí, és com una mica burla i riure'ns de nosaltres mateixos, com... I volíem això, donar-li un toc una mica no més burlesc perquè... Bueno, perquè ens defineix una mica com a grup, no? Que som molt poc seriosos, en plan. I bueno, i vam tenir molts drames per escollir el nom del disc, o sigui, va ser com una cosa...
Va costar molt.
Va costar molt. Però al final vam dir com que potser aquest... O sigui, va ser dels primers que vam proposar i el vam descartar.
Però perquè era massa llarg, realment. Sí. No per res més, perquè ens agradava molt, però ens feia por que fos massa llarg. I vam dir, bueno, busquem algun altre, a veure si ens convenç algun altre.
I no ens va convèncer cap altre.
Ja parlàveu abans de Manel, per exemple, d'atletes, que ja, tenen també els títols així més
realment,
llargs.
Sí.
Bé, sí que és cert per això que cada vegada abunden més aquestes propostes que mesclen una mica, no?, tradició, modernitat, no?, o sigui, que melodies populars passades una mica pel filtre aquest del segle XXI, vull dir que és una cosa que cada vegada està més en auge, no?
Sí, està una mica de moda i tot, perquè al final, bueno, són coses que van a èpoques, suposo. O sigui, fa uns anys es va posar de moda, jo què sé, el cant gregorià, saps? Hi havia gent que escoltava el cant gregorià als anys 90, saps? Pues ara hi ha com una mica aquesta tendència de que bueno, trobem que és algo bastant maco, no? Agafar aquella música que igual hem sentit dels nostres avis o d'alguna cosa d'abans i donar-li una mica el valor aquest de, ostres, però si també m'agrada aquesta música. No és només una cosa d'abans ni de la gent dels pobles, saps? Que la gent de ciutat també.
I que la tradició evoluciona al cap i a la fi, o sigui que a vegades tenim com la idea, no, de tradició és allò que passava abans. És com, sí, però o sigui, si no evoluciona es quedarà sempre allà i no hagués evolucionat mai, llavors poder com, jo què sé, jo ara considero que també el que fem és música tradicional, per molt que l'estiguem com component. O sigui, bueno, és com un debat bastant, que dins d'aquest sector és com es treballa molt i es debat molt, però bueno, nosaltres volíem tirar cap aquí.
Va, escoltem un altre dels temes que trobem al disc, en aquest cas és una, bueno, és un tema que heu reversionat, que és La Vanitosa.
Ja no tremola quan l'acusen a mentir per triar-se tota sola i no casar-se amb un ric.
Quines dificultats trobeu una mica a l'hora de reversionar temes temes tradicionals, per exemple, en aquest cas, la Vanitosa. No sé si a nivell de lletres, potser, quins són els...
Sí, és un tema una mica delicat, el tema de les lletres de les cançons tradicionals, perquè, bueno, perquè a vegades tenen un component una mica masclista, diguem-ho així, o que a vegades no compartim gaire com la manera de veure-ho actualment. I llavors, hi ha molts grups, de fet, que treballen justament això, no? De seguir mantenint aquestes lletres que porten una tradició oral que veu des de fa molts anys, amb cantar-les estan còmodes, perquè jo no puc cantar una cançó que no concorda amb els meus valors, bàsicament. Llavors, amb la Vanitosa vam fer una mica això, vam com mantenir aquesta primera part, no? Que parla d'aquesta Vanitosa, bueno, que potser no està gaire còmoda, per dir-ho suaument, i vam agafar una altra versió que va fer Sol i Serena, que és un dels altres grups referents nostres dins del món folk, que ja parla d'una Vanitosa, no? De sí, li passa això, però no, s'empoderarà una mica i agafa aquest component una mica més fort. I llavors és trobar el punt, no? De seguir mantenint aquestes lletres, amb sentir-nos còmodes cantant-les i canviar-les una mica.
Mm-hmm. Clar, que parlàvem de les lletres, els temes propis sí que tenen, d'una banda, no, un caràcter juganer, potser com a Quimet, després hi ha més emotiu, com per molt de temps, i després també hi ha reivindicatiu, com per exemple Ni un pam de terra, no? Heu trobat un equilibri, allò, el punt just, no?
Sí, l'estem intentant trobar encara, potser.
Sí, ara, de fet, estem proposant-nos de gravar com alguns temes que ja estem fent en directe i que han sortit en els últims mesos, que segueixen bastant amb aquesta línia, no? El que passa és que igual ens preocupa una mica repetir-nos una mica, que tot sigui com queixar-nos de que les coses no estan bé i alhora cançons com fent conya. Bueno, i de fet un dels temes és les dues coses alhora, no?
Sí.
Queixar-nos fent conya, o sigui que, bueno,
a veure cap on
va la cosa.
Todos los activos han sido saneados, todos los rebeldes tienen su causa.
Som Hòstia Pedagògica i fem música per oficinistes piròmans. Som oficinistes que tenim una vocació punk i que creiem que la nostra vida seria molt millor si no haguéssim d'anar a l'oficina cada dia.
Tenim una personalitat com molt definida, que és això, és transmetre o definir la societat des d'una perspectiva molt sarcàstica, molt en tu cara. L'Hòstia Pedagògica és gairebé literal, no? Molt, missatges molt clars, molt directes i sense tonteries.
Les lletres no les faig per res especial, sinó venen de les meves frustracions i de les coses que ja veig que no tenen cap sentit. Mm.
Són idees que en aquest cas s'han transformat en música, però podria ser...
Una conversa de bar.
Sí. Són converses de bar.
Són converses de bar i transformades en la música, sí, tal qual.
Tienes mujer, un cochazo y tres hijos. Caseta, terraza y barquita feten.
Per tenir una mica de presència al món de les xarxes, que és el món que funciona avui i com funciona absolutament tot, el que has de fer és presentar-te en societat, en el món de les xarxes, i una bona manera és tenir una excusa de dir, bueno, hem fet un EP.
Sí. Ho hem fet tot nosaltres. No ha vingut ningú productor extern ni ens ha ajudat ningú. Ha sigut tot un treball en equip i en el procés de la gravació també ens ha ajudat a definir el tema en si, els temes, els quatre temes.
Hem tingut la gran sort, no sé què hem fet, però hem sortit a diverses llistes d'editorials de Spotify, que és bàsicament el que absolutament tothom somia quan treu un primer EP, i no sabem què ha passat amb l'algoritme, que hem sortit a diverses d'elles i hem tingut un pic molt gran en streaming.
Des del primer moment que vam fer el primer concert, sempre em va donar la sensació que érem més punks del que la nostra pretensió. O sigui, la gent crec que connecta molt ràpid amb nosaltres, connecta molt ràpid amb el ritme o amb el riffs, amb el que fem, i es torna, o sigui, despertem molta bogeria dintre de la gent.
Al final tot és una excusa per poder tocar. Correcte. I per poder viure d'una manera més intensa de la teva vida diària. El guapo d'un concert i de tocar, tant de tocar com de ser públic, és que pots fer coses que la teva vida ordinària no les pots fer. El meu somni personal com a grup és que algú que està anant a la feina i està atrapat a la ronda posi una cançó nostra i llavors decideixi deixar la feina i la dona i els fills i anar a aprendre a jugar petanca al sud de França, com va fer l'Alberto.
Jo tocar, bàsicament.
Sí.
Per mi és una via d'escape 100%, no... i ja està. És el millor moment de la setmana, diguem-ne, fora de l'oficina, és aquest, sortir de l'oficina i poder descarregar aquesta, no sé si ràbia o aquesta energia que vas acumulant, i aquí la pots expulsar amb tota llibertat i amb ganes.
Jo porto tocant des dels 9 anys, soc percussionista des de tota la vida, he tingut diferents tipus d'agrupació, he tocat al Vinya Rock amb 16 anys i a partir d'aquest moment ja caí d'en picado fins aquí. I sí, la música és la meva vida, o sigui, vaig a seguir tocant, siga amb el grup que siga la música que siga, aquesta és la que més m'agrada per ara
aquí a tope.
Va haver una època en què la moguda estava a l'extraradi, és a dir, a l'Hospitalet. Eren els anys 80 i un local situat al carrer Santana 14 es va convertir en tot un referent. Era el Depo. Enguany el local hagués complert 40 anys i en vam parlar amb alguns dels protagonistes que el coneixien prou bé. Aquest any el Depo hagués complert això, 40 anys, com ha plogut, no?
Doncs sí, bueno, nos tendríamos que remontar al año 84, que a unos amigos se nos ocurrió la idea, que era en aquellos momentos una locura, de montar un bar musical. Gracias Jorge por la idea, porque fue brillante, y a Carmen Zapata, que en realidad no era un proyecto fácil, pero con metimos ahí toda la carne en el asador y lo llevamos adelante. Ajá. Y nada, y hasta yo estuve desde el 85 al 97. Y luego posteriormente me desvinculé de la noche y volví a, después de una ruptura sentimental, volví a Hospitalet en el 2005 y al Depo como cliente, y de verdad que lo disfruté muchísimo, como bueno, en el otro lado de la barra, y gracias a toda la nueva generación y a Dani, que lo llevó el timón del Depo, jo crec que a cotes insuperables.
Clar, el que potser hi ha gent que no sap és que sí que va haver-hi una època on la moguda estava a l'Hospitalet. És a dir, el Depo es va convertir en un referent, una mica, no? A l'època, i estava avançat als seus temps. Com va ser possible això?
Pues la verdad es que había mucho talento en aquella generación y en gente como bueno, la que vino después, ¿no? Ya en el fanzine había, que fue un bar donde se germinó la idea del Depo, estaban Manolo Aguacil, Pablo Guerrero y toda esta, había mucho potencial. Y eran unos años en los que se había pasado de, digamos, la gente que había vivido en dictadura o había nacido en dictadura, se abre a todo lo que viene de Europa, y la música, aunque, bueno, esa tendencia a la música que escuchábamos y que eclosionó en Reino Unido y eso, y en América y tal, pues cuajó en el extrarradio, ¿no? Que es donde se genera ahí un caldo de cultivo que te lleva a potenciar todo esto.
Clar, el Depo també va ser cantera i catapulta de DJs. Tu, Jordi, vas ser un d'aquests DJs. Explica'ns una mica, a veure com va ser el primer dia, o com vas a petar tu al Depo.
Bueno, yo hacía un programa de radio, buscamos colaboradores en Radio Florida, se llamaba Edición Limitada, en el 99, y como lo que poníamos en el programa era afín al tipo de música que se pinchaba en el Depo, pues llegamos allí para presentar el proyecto y en dos semanas acabamos subidos en la cabina. El Depo siempre ha tenido como tradición la cabina abierta y sobre todo ser inclusivo, a nivel de que si captaban el talento de alguien, potenciarlo e invitarle a participar del ambiente. Y por eso ha sido una cantera de la que se ha seguido un estilo muy definido, con una idiosincrasia muy personal, que los sucesivos DJs hemos ido recogiendo y asumiendo, respetando ese legado y aportando cada uno nuestro toque personal.
¿Tú recuerdas la primera vagada que vas punxar allà?
I tant, sí, lo vuelvo perfectamente. Esto fue, creo que fue la noche de Navidad del 2020, sí. Me acuerdo porque estábamos pinchando un vinilo y alguien le dio un codazo a un vaso y acabó un cubito dando vueltas en él. Fue muy, sí, muy espectacular. Pero muy bien, porque desde el principio notabas el soporte de la gente que estaba ahí y también había un gran vínculo con los DJs antiguos, había un feedback brutal de conocimiento, de cultura musical, que no te veían como un competidor, sino como un colega, te enseñaban música, se subían a la cabina, te enseñaban a mezclar. Era maravilloso para una persona como mí, como yo, que eso era un posadolescente, un friki de la música, toda la información que me llegaba era maravilloso.
Què va representar llavors per tu a nivell professional i també personal el fet de poder estar allà?
Bueno, o sea, yo cuando llegué al Depo yo sabía que era así donde quería estar. Quiero decir, yo he ido pinchando en más sitios, pero allí era mi casa, es donde me podía recrear. Además, tenías la suerte de contar con un público que tenía las orejas abiertas. No tenías que ceñirte a la típica sesión de hits, sino que podías experimentar, podías poner novedades. Tenías muchas facilidades y, sobre todo, es lo que te decía, el público era muy receptivo y un público muy assenyat. ¿Sabes?
Clar, a nivell estètic, el Depo també va ser avançat al seu temps. Crec que va guanyar algun premi, no? Un premi,
sí,
FAT,
premi,
no?
Sí, el premi FAT del 86, crec que sí. Sí, bueno, tuvimos... La verdad es que la idea, como te decía, era un poco una apuesta y nos lanzamos solo con ilusión y pocos recursos, pero tuvimos mucha suerte de, primero, de toparnos con Juan Carlos Cortés, donde estés, y el que era hermano de Ramón Cortés, que era un arquitecto haciendo proyecto de carrera, y bueno, nos revolucionó todo el pensamiento que teníamos. Al principio queríamos hacer un bar en el que con cierta sofisticación, ¿sabes? Porque nos pusimos a estudiar coctelería. Piensa que nosotros éramos gente de hijos de la clase obrera que lo único que habíamos hecho era algunas fiestas en algunas torres y tal, y habían tenido repercusión y éxito. Pero no teníamos ni idea de coctelería, de restauración ni de nada. Y allí nos reuníamos en casa de Ramón para proyectar lo que era el diseño del local. Hacíamos un cóctel por la tarde y nos lo tomábamos, y luego Ramón nos hacía sus ideas. Y bueno, fue algo brutal, ¿no? Sí, sí.
Clar, abans et comentaves, parlaves del Dani, el Dani Pérez va assumir la gestió el 2004 i és quan van començar llavors el que eren més les actuacions musicals al local, sí, als festivals, no? Recordem que el Depo va estar al principi del Let's, després el Festival de la Plaça Odissea, el Petit Format, per tant, ha sabut al llarg dels anys adaptar-se als temps, no?
Sí, totalment. Bueno, nosotros cometimos errores porque éramos muy jóvenes, es decir, errores. Hicimos una insonorización, pero la empresa de la insonorización cometió, los trabajadores cometieron un grave, bueno, una negligencia, ¿no? Que nos afectó bastante. Que fue, nosotros hicimos la insonorización, era hacer la caja, hacer una, digamos, una caja dentro de una caja para que no saliera el sonido, toda la runa de la obra civil que se estaba haciendo, en vez de deshacerse de ellas, pues lo que hicieron fue tirarla entre un muro.
Ah, vale, entre muro y otro.
Sí. Y eso se descubrió a posteriori, pero al principio tuvimos muchos problemas porque hacía un efecto antena, es decir, el que más se quejaba era el vecino del ático. Ajá. Porque el edificio, el sonido pegaba aquí, la onda donde más vibra es en el último piso. Aprendimos mucho, ¿eh? Gracias a, bueno, contactamos con Josep María Querol, que era un científico del sonido. Descubrió después, porque abrimos en el 85, tuvimos un éxito brutal. Recuerdo que esa tarde se llenó el local, pero claro, no habíamos previsto ni la entrada de aire ni el acondicionamiento de poner un aire acondicionado. Todo eso lo fuimos resolviendo. El ingeniero de sonido de Querol nos descubrió, después de hacer catas, esta negligencia, y sacamos la runa. Y de ahí un poco remontamos y tuvo mucho éxito luego. Pero bueno, quisimos hacer actuaciones, pero en la primera actuación vino la Guardia Urbana y ya, bueno, teníamos ese problema en la pared y evidentemente los vecinos dijeron, wow, esto hay que cortarlo. Y se separaron las actuaciones y ya nos caparon la música. Y nos tuvimos que dedicar solo a la música enlatada. Pero bueno, fue bien, la cosa fue bien. Y Dani sí que ya bueno, eligió un formato más, más acústico. Y yo desde en el 2005 me he visto en el depot sentado en el suelo con los Dorian cantándome aquí después de haber hecho una gira por México y flipé. O
Santiago Acerón.
Santiago Acerón, Josh Rose.
Sí, sí. Falto de la Fe.
Bueno, una cantidad de artistas increíbles.
Claro, es que Dorian, por ejemplo,
sí, sí,
es uno de los nombres, ¿no?, más destacados.
Están muy vinculados, están muy vinculado. Amigos del depo. Yo creo que Dani identificó los handicaps del local. Era el espacio reducido y apostó por crecer fuera del depo. Y bajo una línea artística muy interesante, pues fue creando eventos, desde el Tendencias, los primeros Let's Festival, y yo creo que la joya de la corona fue el Petit Format. Yo creo que en Hospitalet no había un festival como ese, en un sitio idílico, con unos carteles impresionantes que atraían la atención de prensa musical de fuera. Fue una maravilla, unos años gloriosos que desde aquí reivindico que estaría muy bien recuperar ese espacio y ese festival para Hospitalet.
Jo també lo reivindico.
El tema és que després de 40 anys la gent segueix recordant el depo i enyorant-lo, jo crec, també, no?, en certa manera, i per això heu decidit fer una festa de retrobament, no?, podem dir que serà el 10 de maig a la sala Ploat, que està... no queden entrades, no? Des del... bueno, ja m'ho dèieu, no?, que el tercer dia ja es van esgotar.
Sí.
Què és el que heu preparat per aquesta jornada?
Bueno, pues va ser una sessió retrospectiva con 10 DJs, todos que empezaron a pinchar en el depo de diferentes épocas. Tenemos a desde pioneros como Pablo, Golden o Tolo, que son gente que ya estaba pinchando en el 85, hasta gente más actual de los últimos años, pero hemos querido dar una visión transversal de todos esos años de música, que son 35 años de música. Sobre todo no queremos caer en la fórmula, queremos que suene a depo, por eso he insistido mucho a los DJs que pongan lo que ponían en su día, no caigan en la fórmula fácil de los hits de indie. Y la verdad es que todos los DJs están encantados. Claro, tenemos media hora cada uno, rompiéndose un poco la cabeza para ver cómo lo hacen, pero la verdad es que nos hace mucha ilusión.
Ja sabeu que si una cosa ens agrada aquí és menjar bé, i us ho hem demostrat any rere any al costat del David Benítez descobrint-vos els locals de restauració de la ciutat. Aquesta temporada hi hem tornat i un dels que més ens ha sorprès és la Xurreria Santa Eulàlia. Recte final del programa, anem a descobrir locals de restauració de la nostra ciutat. David Benítez, què tal, com estem?
Molt bé, Laura.
Avui es farà difícil. Es farà difícil fer el programa perquè tenim aquí uns xurros i unes porres. Tu ets més de xurros o de porres?
Em dona igual.
És igual.
Em dona igual, estan tan boníssimes.
Avui a Gastrolover anem a conèixer la Xurreria Santa Eulàlia i aquí tenim el seu propietari, el Marc San Juan. Què tal, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Moltes gràcies, abans de res, per aquests xurros i aquestes porres que ens has portat. Després, quan acabem, farem la degustació. Explica'ns una miqueta, a veure, per començar, com comença aquesta aventura.
Bueno, jo sóc xurrer des de fa uns anys i m'agrada molt l'ofici i volíem emprendre un negoci amb la meva parella, que és especialitzada en cafès, i volíem, pues, unir el cafè i els xurros. I bueno, després d'estar buscant durant molts anys locals que estiguessin bé, vam trobar aquest traspàs i vam agafar la xurreria l'àvia, era l'antiga xurreria l'àvia.
Portes molt de temps com a xurrer, però aquí al barri de Santa Eulàlia relativament poc. Com està sent l'acollida per part del barri?
Espectacular, sí? Superbé. Gent molt càlida, molta qualitat, i ens han acollit com si siguéssim de tota la vida del barri. Molt contents.
Molt bé. Posa xurreria, però si entres, t'assomes una mica, veus que feu moltes coses més. Quina és la vostra proposta gastronòmica?
Bueno, nosaltres el que pensàvem és que no només cal ser una xurreria, sinó donar més opcions, no? I a part dels xurros i porres, xocolata i cafè, el que hem intentat és pues, donar un espai al salat i pues, el tema del vermut. Llavors, el que vam fer és pues, intentar entrar més en matèria de lo que és l'aperitiu. Patates braves, xurros salats, dolços també, no?
No, més exemples, així les patates braves i els xurros salats. Salat què vol dir? Digo, hi ha un que pernil, no?
Sí, la base del xurro és una massa salada. És una massa que no pots ficar-li el que vulguis. I llavors pues, fem diferents tipus de xurros, de pernil ibèric, sobrassada, formatge...
De pistatxo, que estem veient ara, no? També fastuc.
Fastuc, Nutella, marmelada de figa, amb formatge gratinat... O sigui, tenim molta varietat i de temporada també.
No, molt bé. Molt bé, molt bé. Una proposta molt més variada que la clàssica de la xurreria. Quin tipus de públic? Bé, perquè ho feu molt bé, perquè sempre que hem anat, està ple. Teniu el local...
Bueno, pues, bé, gent de totes les edats, des de nens petits a la gent més gran. O sigui, que al final és la que fa barri. La gent... És la que més... De fet, el major percentatge de clientela és major.
L'any passat vau participar també a la ruta de tapes de Santa Eulàlia. Com valores l'experiència?
Molt bona.
Perquè, si no m'equivoco...
Molt bona. Bueno, vam quedar segons.
Segons.
Sí. Que nosaltres vam participar només perquè la gent coneixés que no només tenim xurros i porres. Llavors, teníem ja l'etapa a la carta, per així dir-ho, i, pues, clar, al final la gent no estava acostumada a demanar patates braves ni les patates revolcones aquestes, i la vam posar a l'etapa.
Va ser tota una sorpresa, no? Explica en què consistia l'etapa.
Bueno, pues és una patata fregida, que li posem una maionesa trufada que fem nosaltres, picant, i posem un ou escalfat al potxer i pernil ibèric. Llavors, pues, ho revolcones tot per allà, per la patata, i ja molt bo.
Molt bé. Si no m'equivoco, també, si estàs a casa, et venen de gust uns xurros, no cal que vagis a la xurreria, no?
No, també tenim pues, el que és el servei a domicili a través de Glovo, que poden fer pues, la seva comanda a Glovo i arribar a casa, també.
I aquest any, també, si no vaig errat, participeu també a la ruta de tapes del barri, torneu a participar. Pots avançar algun tipus de...
Bueno, pues, potser que aquest any farem alguna més amb l'ADN de la xurreria. Intentarem posar alguna més relacionat amb el xurro. I
no. Però també serà salat. Serà salat, serà dolç, tampoc, podem dir.
Serà salat. Però ho deixarem allà.
Per nota també que tu, abans de ser xurrer, també tens un passat una mica de la restauració, no?
Sí. Si
no
m'ho he fet... Venia de la cuina. Jo, a la família, la meva mare és cuinera. Ella m'ha inculcat una mica el que és estimar el fer de menjar per la gent i que la gent disfruti també del teu menjar. I, bueno, després d'haver estat treballant de cuiner, va sortir l'oferta aquesta d'agafar una xurreria, de ser xurrer. I, bueno, doncs em vaig llançar una mica a la piscina perquè crec que hi ha molta feina a fer en el món de les xurreries que està per fer. O sigui, la gent habitualment posa que el xurro i la porra és per ficar-la en la xocolata i també es poden fer moltes més coses. Podem posar xurros amb gelat, podem posar xurros amb mousse de coses.
Salades, també, clar.
Exacte. I des del punt del salat, pues, braves de xurro, xurros amb formatge, xurros amb moltes coses.
Quan sou allà treballant?
Pues estic jo i la meva parella. I estem pues, tirant els dos del carro i bueno, amb molt esforç, però molt contents.
I quants xurros feu al dia, per exemple?
En xurros no ho sé.
Quines xifres, doncs?
No sé, al dia pues, potser... Clar, jo t'ho diré millor a la setmana.
Va, la setmana.
Més o menys serien 100 quilos de farina. Uh-huh. 50 per xurros i 50 per porres.
Mira, ara veurem unes imatges una mica de com fas, com es fa. Mira, ara estem veient una miqueta aquestes imatges de com fas els xurros. No sé si us vas explicar una miqueta a veure què és el que s'està fent aquí.
Bueno, aquí el que estem fent és la massa a la porra, uh-huh. que al final és una massa que es té que preparar al moment i deixar fermentar. És una massa que pues, això té vida, no? Uh-huh. I s'ha de deixar la seva estona. En canvi, la del xurro pues, és una massa que es fa al moment i uh-huh. ja està a l'ús.
I aquí... Hi ha molta diferència entre, perdona, entre la massa del xurro, de la porra?
No, pues, que porta no sé, llevat.
És el llevat, només.
I també canvia pues, les temperatures per fer la massa. La del xurro es fa amb l'aigua bullint, té que estar bullint sempre. Uh-huh. I la de la porra, en canvi, no. Té que estar calenta i ja està.
Uh-huh. Doncs Déu-n'hi-do, escolta, i la xocolata, que no falti, eh?
Home, clar, no hem parlat de la xocolata.
Clar, no hem parlat de la xocolata.
No pot ser. Clar, és que tenim aquí el plat i...
Clar, però la nostra xocolata és molt bona. De fet, la xocolata que estem utilitzant és la que va deixar l'herència de la xurreria. Uh-huh. Perquè com que hi era una xurreria, nosaltres vam agafar tot el que més ens agradava i una de les coses que més ens agradava era la xocolata.
Uh-huh. Està molt bona. I deies que no, que tota la gent que aneu fent clients nous i que tothom que és nou i us descobreix, pues, que repeteix.
Sí, sí, sí.
Això
sí.
Ha de ser molt, molt satisfactori. No?
Sí, gratificant. Quan arribes a casa cansat, dius, pues, bueno, la gent està contenta i arribes el dia següent i vols continuar treballant, no?
Molt bé.
Doncs molt bé, escolta, nosaltres que donem fe, perquè l'altre dia quan ens hi vam acostar, de seguida el local sí, sí. es va omplir. O sigui que això està sent un èxit aquí al barri de Santa Eulàlia. Marc, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Moltes gràcies.
Moltíssima
igualment.
Sort, que vagi tot molt i molt bé. Va, ens acomiadem i ho fem amb el més nou de Figaflaues. Es diu A la Fresca. Amb aquest tema us desitgem que passeu un molt bon estiu, bones vacances si les teniu, i ens retrobem al setembre.